i Nina Costa. Aquests establiments desfilaran a la segona Fashion Show. Fins aquest dissabte, comprant en aquests establiments, participaràs en el sorteig d'un paddle surf i 500 euros en tiquets per compres. El dia 30, 30 anys de l'Obert.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica, cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra música oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts tocats, de fet, dos quarts i tres minuts de dues, a la sintonia de Ràdio L'Escala reobrim l'espai Alcaldia. El reobrim i avui el tancarem, perquè també aquest programa farà vacances els mesos de juliol i agost. Des d'ara fins a les dues, però estem en directe per atendre les vostres trucades, els vostres requeriments o les intervencions que vulgueu o volguéssiu fer-hi. Víctor Puga, alcalde de L'Escala, molt benvingut, un dimecres més a la ràdio.
Moltes gràcies, molt bon dia a tots. Adéu.
Podeu seguir aquest programa tant a través de la FM, Ràdio L'Escala 107.6, com a través del canal local de la TDT, a Canal 10 Empordà, o a través de les webs o aplicacions corresponents. També a través del mòbil, si aneu a l'APP de L'Escala i busqueu la pestanya que hi diu ràdio, des d'on podeu escoltar la ràdio en directe o en els podcasts de tots els àudios que hi anem penjant periòdicament. 972-77-1000 a la vostra disposició o a través del correu electrònic radio@lescala.cat o, per exemple, canals com el Facebook, a través del qual hem rebut una pregunta que, alcalde, si us sembla, comencem per aquesta. A càrrec de l'Eva Marín, que diu: bon dia, us deixo una pregunta que m'agradaria poguéssiu fer a l'alcalde de L'Escala. Li fem de seguida. Diu el següent: bon dia, alcalde. Sent coneixedora que al càmping Maite s'han fet grans rases dobles sense permís d'obres en zona de protecció arqueològica i que el Departament d'Arqueologia de Girona, des del seu servei territorial, Ha confirmat que properament es portarà a terme una intervenció arqueològica. Com pot ser, pregunta, que una part de les rases hagin estat tapades i una altra part s'hagin fet treballs per fer-les més profundes i passar-hi una canalització? Aprofito aquest canal, també, diu, per demanar amb quina llicència s'han executat aquests nous treballs, si els anteriors es van aturar per no tenir permís, i si s'ha atorgat aquesta llicència d'obres en zona de protecció arqueològica, no contradiu el PEMU del càmping Maite que explicita en el POUM vigent de l'escala, diu que per atorgació de qualsevol llicència nova caldrà executar-lo amb la corresponent cessió de terreny, i apunta altres temes, diu, el tema de l'aigua donaria per altres preguntes, però ens centrem en aquestes que ha acotat o que acabo de llegir, Víctor, al respecte a aquest tema que se li pot explicar a l'Eva.
No sé si n'hem parlat des d'aquest mateix programa, diria que sí, però en qualsevol cas, perquè va ser un tema que de fa unes setmanes es va detectar una activitat, no només per propiciar l'obertura del càmping, que doncs, amb la mateixa llicència i amb la mateixa societat explotadora, doncs en principi no hi havia cap problema, però sí que es va detectar una activitat amb una retro, una rasa, no sé de quina entitat, no sé si és gran o petita, i sé que els serveis jurídics, els serveis tècnics hi van anar, van aturar les obres, i hi ha un expedient. Per tant, és un expedient que segueix la seva tramitació administrativa, la que correspon, i en tot cas, quan tinguem el detall, doncs això es resoldrà. Però no hi veig cap més qüestió a comentar.
En tot cas, sí que s'ha reobert el càmping, i això sí que ho havíem comentat aquí, i en tot cas, si demanessin llicència, és quan es pot executar els requeriments que diu el POUM.
És veritat que no poden obtenir llicència fins que hi hagi fins que el planejament s'executi. Per tant, això és cert.
I executar el planejament vol dir aquestes sessions que tant s'havien comentat.
I acabar amb aquestes 70 o 75% de sessions lliures gratuïtes tot aquest espai. Per tant, tot això no ha succeït encara. I, per tant, fins que això no s'executi i no es desenvolupi, no poden obtenir cap tipus de llicència urbanística.
Uh-huh. Va, doncs aquest és el primer tema comentat en aquesta jornada. 972-77-1000, si voleu ser-hi. Sapigueu que és l'últim programa que fem fins passada Santa Màxima. Fins a passar de la Festa Major. Per tant, si teniu alguna cosa en el pub, aprofiteu per trucar avui. Llavors sí que continuarem entrevistant o parlant amb l'alcalde per qualsevol efecte que tingui vinculació amb l'informatiu diari d'aquesta casa, d'aquesta escala i Canal 10 a Empordà. Víctor, avui han començat uns treballs aquí davant de la ràdio i per proximitat comencem amb aquesta pregunta, perquè s'han fet uns forats al terra, una escata seria el nom, el nom correcte, no? En què consisteixen, amb quina finalitat aquests treballs que es feien aquí a la façana de Can Maset?
Sí, és un treball senzill, una cata per fer un geotècnic, es diu, i el que fa és veure quin tipus de subsol hi ha, si hi ha roca, si hi ha terra. En definitiva, veure quina és l'estructura del subsol per basar la fonamentació d'un edifici futur a partir d'aquesta solidesa o no d'aquest subsol. Simplement és això, per tant, no deixa de ser doncs, un treball previ per acabar de dissenyar o de definir o de perfilar un projecte doncs, que ha de permetre doncs, construir un nou edifici en aquest espai i, per tant, ha de tenir una fonamentació adequada. I l'únic que fa aquest geotècnic, aquesta feina de cata, que és com una mena de barrina, doncs que extreu part del subsol i s'ha estratificat i s'analitza, doncs veure quina consistència té i a partir d'aquesta consistència, d'aquest estudi geotècnic, doncs es dissenya la fonamentació de l'edifici. Això es fa en tots els edificis, totes les edificacions, habitatges particulars també, veure si hi ha sorra, si hi ha pedra, per veure com s'ha d'executar el projecte, simplement això.
Uh-huh. I si es fan aquestes cates vol dir que es va concretant la futura reforma integral de Can Maset.
Si es fa aquesta cata vol dir que s'està perfilant el projecte. El projecte donarà peu a una futura execució amb tota seguretat. Però ara el que fem és el projecte únicament. Per tant, aquesta cata s'associa només a la definició del projecte pel que fa a la fonamentació.
Mm-hmm. Fa unes setmanes es van aprovar, o fa uns mesos ja, les bases per a l'adjudicació de la redacció del projecte. Fa unes setmanes van veure passar tècnics de diferents empreses fent amidaments i visitant, observant, medint què és aquest edifici, el que hi ha actualment i el que s'hi voldria posar en el futur, aquesta futura biblioteca. S'ha adjudicat ja la redacció del projecte? En quin estat, En quin estat estem a dia d'avui?
Sí, s'ha adjudicat. És un despatx doncs, que n'ha fet alguna de biblioteca, però té una certa doncs, experiència en aquest tipus de projectes importants. I s'està treballant en aquesta definició del projecte, que jo crec que en un parell de mesos, tres, doncs, a més estirar, hauria d'estar totalment acabat i, per tant, en el seu moment doncs, ja es presentarà. Per tant, estem en la fase final. Aquesta licitació era doncs, tenir les seves peculiaritats, el ser un edifici tan emblemàtic, tan important i tan doncs, específic, tan singular, com serà aquest, amb una obra que ja està feta, una obra nova, que s'ha d'encaixar en un futur edifici, per tant, el tema dels forjats, veure com encaixen els dos edificis i que puguin ser, doncs, una vegada acabada l'obra, que puguis veure un únic edifici, tot això representava diferents dificultats i, sobretot, també veure com definíem els espais en aquest futur edifici, doncs, també admetia diferents alternatives. Per tant, es va fer una licitació jo crec que molt adequada, amb el Col·legi d'Arquitectes, amb especialistes de la Generalitat en biblioteques. Es va optar per un despatx a partir d'una primera proposta i d'aquesta primera proposta, ja un cop adjudicada, el que ha pertocat és per els serveis tècnics anar parlant molt amb aquest despatx i anar orientant de quina manera volíem aquest futur edifici. Per tant, hi ha una feina ara de relació entre els serveis tècnics de l'Ajuntament i aquest despatx, d'acord amb aquestes directius de biblioteques i del Col·legi d'Arquitectes, i a partir d'aquí, doncs, en comú, diguem-ho així, anem desenvolupant el projecte i quan estigui definit, doncs, aquesta gent, aquest despatx, ja podrà fer els càlculs, ja podrà fer el detall del projecte, que tindrem, doncs, això, 2, 3, 4 mesos a més estirar.
4 mesos, vol dir la tardor vinent,
aproximadament.
Tindrem el projecte, visualitzarem, si més no sobre plano, com hauria de ser el futur edifici, sí. I una mica els costos de la seva execució.
Òbviament, també els
sabrem de quin mal hem de morir, per entendre'ns.
No, això mateix, sí.
I després, un cop tinguem això...
I després, doncs, hi ha una segona fase, que és important, que és com s'executa això.
Que és l'execució.
Sí, i quin cost té, i com s'assumeix aquest cost, i com, de quina manera s'aborda, si en fases, amb una única... Jo entenc que ha de ser per fases, perquè és un edifici molt important, molt gran, i serà costós, sens dubte, i hem de veure si hi ha línies de subvenció que ens comenten doncs, que la Diputació en té preparada una per el proper any, per tant, de ben segur que l'any que ve hi haurà finançament per aquest tipus de projectes, veurem si molt o poc, veurem la Generalitat si fa un pla de biblioteques com havia fet en el seu moment i que va deixar de fer en l'època de la crisi, per tant, tot això segurament dependrà del finançament. De tota manera, és una qüestió de la que es parlem des de fa molts anys i ara hi comencem a veure doncs, ja la sortida. És un edifici, com hem comentat aquí, doncs, molt, molt males condicions i, per tant, tard o aviat s'ha d'executar, s'ha d'abordar, que no deixa de ser un repte, que passa per enderrocar la part que té luminosa i la part que està més malmesa i construir un edifici que pugui relligar-se amb la part nova, que és una part que està en bones condicions i que segurament doncs, s'haurà d'adequar a partir d'aquest edifici perquè tinguin una continuïtat estètica i de funcionalitat, d'escales, etcètera, etcètera. Per tant, no és una feina senzilla, és una feina complicadíssima, segur, i per tant s'haurà d'abordar en un temps, doncs, jo crec que dilatat.
Sí, però que l'any vinent podem veure algun primer moviment.
Podríem veure algun primer moviment, podria ser. Podria ser, jo no m'atreveixo a dir-ho ara perquè hem de veure com es defineix el projecte i quin cost té i veure quines possibilitats d'execució hi ha en futures.
Quan parlem de cost, de seguida els ulls se'ns en van a milions d'euros.
Sí, segur
perquè sí. Els costos d'enderroc, de moure peces,
segur que sí.
I de llavors de construcció,
sí.
Serà fins a quin punt serà un projecte semblant o no semblant al que s'havia plantejat ara fa una dècada al costat de l'església, el que finalment ha estat l'aparcament del costat de la rectoria?
Home, semblant pel que fa als requeriments de biblioteques de la Generalitat, i és que han de tenir uns espais determinats, amb unes sales, doncs, amb uns destins també molt específics, pels més petits, una sala doncs, amb un espai més tecnològic, amb ordinadors, amb accés a internet, un altre espai per club de lectura, un altre espai per estudiar, per estudiants també un espai més reduït i sales més diàfanes amb tots els llibres, bueno, en definitiva una biblioteca de les que veiem doncs, el nostre entorn i que l'escala doncs, a dia d'avui encara no té d'aquesta entitat i que estem convençuts que amb aquesta aposta doncs, això tindrà un efecte multiplicador i segur que hi haurà una activitat important en aquest espai de biblioteca, que no serà només una biblioteca, per tant hi ha l'espai de ràdio-televisió, hi ha l'espai de l'escola de música, hi ha l'escola d'adults, per tant serà un gran edifici en el que hi passaran moltes coses i per tant val la pena fer-ho amb calma, fer-ho bé i abordar l'execució doncs, també amb seny perquè serà costós.
un tema que anirem abordant a mesura que anem coneguent més detalls o que s'hagi acabat la redacció del projecte i qualsevol cosa que faci referència. Entre altres coses, perquè ara ho deia l'alcalde també, en aquest edifici hi ha la ràdio i hi ha la televisió, que ens haurem de moure o ens haurem de fer lloc perquè, per exemple, la ràdio està en l'edifici vell, el que ha d'anar a terra.
Sí, no, això representarà dificultats de gestió durant l'execució,
ja
perquè el projecte doncs, té la seva dificultat, però finalment el paper ho aguanta tot. Uh-huh. Però a l'hora d'executar, doncs, això sabem que no és senzill, i per tant caldrà molta perícia i molta planificació i veure com es fa.
Que segur, segur que hi serà. Salt de tema, 3:15, hem engegat la campanya d'estiu, la campanya de bany també, hi ha hagut un primer ensurt aquesta setmana amb la bandera vermella que es va haver de posar a la platja i al port d'en Perris per aquell problema en subministrament elèctric que hi havia a la bomba d'impulsió de les aigües residuals que van fins a aquella zona de la punta, no?
Sí.
Fins a quin punt, alcalde, l'ensurt va ser gran, va ser greu o no? Perquè, per exemple, just al migdia, qui diu al migdia, diu 3:15, com van baixar-hi a gravar, a prendre imatges per la televisió, doncs certament hi havia les banderes vermelles, però visualment almenys sí. No es veia cap efecte.
No, és que jo crec que ha estat una qüestió, bueno, és una qüestió de que s'activa un protocol quan hi ha un episodi com aquest, i és que aquesta bomba no va entrar en funcionament perquè va haver un tall de subministre, i quan va entrar càrrec al sobreeixidor, doncs van haver un parell de vessaments en 2 hores. En un període de 2 hores, doncs, hi van haver un parell o 3 de vessaments petits, però en qualsevol cas l'ACA ho detecta i, per tant, el protocol s'activa i 24 hores amb la bandera vermella o groga. En el cas, i això és el que es va fer. Per tant, es va atendre aquesta sol·licitud de l'ACA, però és una qüestió, la veritat és que era imperceptible. Jo vaig baixar a la tarda també i jo crec que no hi havia absolutament cap risc pel banyista. En qualsevol cas, doncs, es va activar el protocol i vam fer el que tocava, però sense més importància.
Uh-huh. Certament, si hagués sigut un 15 d'agost, hauria tingut un impacte molt més important. Era un dia també sí. Que feia airet de tramuntana
sí. I
no hi havia pas massa gent a la platja. Per tant, es va seguir el protocol, es va activar tot aquest sistema d'alarma i l'endemà es va normalitzar la situació.
Sí, sí.
Que hi hagi fallades de subministrament és absolutament una cosa imponderable, incontrolable, o fins a quin punt n'hi ha o n'hi poden haver habitualment?
No, jo no recordo que hagi passat una cosa com aquesta. Tampoc, jo mateix desconec si aquest tall era un tall doncs, ja previst o hi va haver un tall de subministre sobtat per algun tipus d'accident, de qualsevol qüestió que pogués passar i que fallés el subministre de llum. No ho desconec, però en tot cas és un tema molt, molt i molt menor i l'impulsió funciona perfectament i això no succeeix habitualment.
Uh-huh. També aquesta setmana hi ha hagut dues altres alarmes activades, en aquest cas alarmes per temes per accidents. Un a l'hotel Boramar, on un dels operaris que estan refent aquest edifici doncs va caure del balcó d'alta baix. Una altra, una evacuació que es va haver de fer a la platja de Riells. Ni en un cas ni en l'altre s'ha hagut de patir per la vida dels ferits o dels afectats. Totes aquestes alarmes arriben a l'alcaldia, o se n'hi ha coneixement, entenc.
Sí, i tant.
Quina valoració, com s'han de ponderar fets com aquests, que de seguida provoquen molta alarma al carrer quan sents les sirenes de les ambulàncies o dels bombers o veus volar l'helicòpter, dius, ep, aquí ja n'ha passat alguna.
Sí, és lògic que tothom doncs, neguitegi veure un helicòpter, un camió de bombers, tothom pregunta, però qüestió és que és qüestió de probabilitats. Si som, no sé quantes persones som aquí a l'escala ara, a l'estiu podem arribar a 80 o 90 mil, per tant, amb tanta gent és lògic que hi hagin accidents, i és veritat que hem tingut un cap de setmana una mica accidentat, pel que fa això, de dos episodis molt, doncs, de poca rellevància. Un va caure i es va trencar, crec que el fèmur o el turmell, i l'altre va ser doncs, una persona que va estar a punt d'ofegar-se, però finalment doncs, no hi ha hagut cap mena de perill, per tant, està en bones condicions. Dos qüestions, jo crec que menors, i que segurament ja succeint al llarg de l'estiu, perquè ja estem acostumats a que això passi. El que sí que és rellevant, i d'una manera per fer contrapès, per fer contrapunt, és que la revetlla de Sant Joan ha sigut una de les revetlles més tranquil·les que hem tingut, malgrat que jo crec que s'han tirat més petards que mai, i hi ha hagut molta gent a l'escala, per tant no ha passat pràcticament res, un parell de contenidors que es van mig cremar, i una palmera, un arbre en una finca privada, poca cosa més. Per tant, els bombers pràcticament no van haver d'actuar, policia local i protecció civil doncs, van fer la seva feina i van estar amatent a qualsevol tipus de situació de risc i tot això no, doncs, no va acabar passant. I, per tant, jo crec que fem una valoració molt positiva doncs, aquest cap de setmana de Sant Joan, malgrat que doncs, dies després hi ha hagut aquests dos petits accidents.
Temes d'àmbit cultural. Aquesta setmana l'alcalde de l'Escala ha participat en una taula rodona en una jornada organitzada per la Fundació Vilacases a Barcelona. La taula rodona versava sobre la col·laboració público-privada a l'hora de programar activitats culturals. L'alcalde de l'Escala, a la flor i nata, davant o envoltat de personatges o institucions importantíssimes pel que fa a l'àmbit cultural d'aquest país, no?
Sí, la veritat és que molt content que ens convidessin i vam participar i vam explicar el nostre projecte cultural, en definitiva, i també la nostra visió des del món local, perquè la taula rodona el que pretenia és que hi hagués un debat doncs, entre el sector públic i el sector privat. Per tant, el sector públic érem, en aquest cas jo, com membre d'un ajuntament o com a alcalde de l'Escala, i també hi havia el senyor Josep Boya, que fins ara ha estat director general de Patrimoni. Uh-huh. Ara sembla que s'apunta a un altre càrrec a la Generalitat, també vinculat als museus, però en definitiva fins ara havia estat aquest el seu càrrec. I dos, el senyor Carles Duarte, que el coneixem bé aquí a l'Escala, president del Conca, i també el senyor Josep Santacreu, conseller delegat de DKV, per tant, un empresari doncs, d'èxit, i a més, president d'una fundació que porta el seu nom, el nom del seu pare, i també un gran col·leccionista. I es tractava de veure com interactuen o com s'ha de treballar de cara al futur del país perquè la cultura doncs, està en una situació amb dificultats. L'Estat en l'època de crisi va rebaixar les inversions en cultura en un 50%, la Generalitat en un 30%, i en aquest cas explicàvem des dels governs locals que les ciutats i pobles són els que hem aguantat una mica, doncs, els que estem d'alguna manera abanderant aquest canvi que passa per donar més protagonisme als pobles i les ciutats, perquè jo ho he dit d'alguna manera en aquest programa, i és que les administracions supramunicipals doncs, han tingut dificultats econòmiques, els ajuntaments també, però els ajuntaments han fet els deures, hem tingut una fiscalització molt i molt rigorosa, amb una normativa també que s'havia de complir, amb un control de despesa molt exhaustiu, i això ha fet que estiguem, que les agendes públiques, les agendes locals estiguin sanejades i per tant ens veiem amb capacitat de tirar endavant projectes culturals. Això per una banda, pel que fa al tema econòmic i després per la consciència també, la consciència que la cultura és fonamental per la cohesió i pel desenvolupament econòmic. Per tant, buscar-li aquesta dimensió cultural al desenvolupament és important. Nosaltres a l'Escala hem sigut jo crec que hem sigut sensibles a aquesta situació. L'han agafat una mica com a referent, també podríem dir-ho, per què no? Tenim Empúries, l'Alfolí de la Sal, hem rebut el Premi de l'Associació de Museòlegs de Catalunya a la millor museografia aquest 2018. Vam adquirir el Clos del Pastor, per tant vam fer una aposta important també per la cultura, per la literatura i per l'art, en definitiva, perquè el fons que cedeix la família artística i documental és extraordinari, i el Clos del Pastor, el Jardí Modernista i les possibilitats que té aquell espai com a centre de difusió, juntament amb la segona planta de la Folí, doncs fan que tinguem un projecte cultural, jo crec que molt potent, que hem de saber desenvolupar. Per tant, per una banda, explicar quin model de governança local que aposta per la cultura és el de l'Escala i el que han de tenir altres pobles i ciutats, i després veure com interactuem també amb el sector privat, que és imprescindible per sostenir el sistema. Es parlava doncs, que Europa doncs, això està més superat, en tot cas tenen una dinàmica molt diferent, hi ha mecenes, hi ha incentius fiscals que permeten doncs, que algú aposti des del sector privat, posi diners en el món de la cultura i tot això reverteixi en el conjunt de la societat i a més doncs, es pugui desgravar i per tant això doncs, no sigui prou atractiu per les persones o els mecenes que tenen diners. I això està bé, i parlant de que el nostre país doncs això malauradament no és així, que no hi ha una llei de mecenatge que tuteli aquests processos que han de ser necessàriament doncs, possibles entre la relació del públic i el privat. I tot plegat doncs, va ser un debat molt interessant, una primera taula en què érem aquests quatre participants i després amb una pausa una segona taula també amb representants del govern, també governs locals i d'altres col·leccionistes. Per tant, molt, molt content que a l'Escala hi hagi estat la Fundació Vilacases i agrair sobretot a la Fundació que va ser la persona que ens va convidar, uh-huh. L'institució que ens va convidar.
A 5 minuts, a 5 i poc de les dues i tancar pràcticament temporada. També estem a punt de tancar una campanya gastronòmica com la de la Sèpia. Uh-huh. No sé, com que la setmana vinent no hi haurà alcaldia, no sé si hi ha alguna dada o alguna valoració parcial de com està anant o de les novetats que hi ha hagut, també aquesta implicació del municipi veí de Torroella i l'Estartit. Com tancarem aquesta campanya, Víctor?
Sí, aquesta col·laboració la vam posar en valor en d'altres moments ho hem fet, i avui també val la pena dir-ho, amb els restaurants de l'Estartit, de l'Escala. Els dos alcaldes ens hem trobant de tant en tant i ens hem explicant una mica els projectes i veure com podem treballar conjuntament, i aquest ha sigut un de les qüestions que hem treballat de forma conjunta els dos municipis, i estem molt i molt contents, primer de la proposta i després també del funcionament. Va funcionant bé. Jo ara mateix no sóc capaç de donar-vos dades de quants menús, que és el que fem habitualment, però quan es tanqui les jornades gastronòmiques ho explicarem i farem el balanç oportú. Però en tot cas, com a proposta, com a iniciativa, és bona, i per tant hem d'anar aprofundint en aquest camí de col·laboració amb d'altres municipis i d'explicar el nostre patrimoni, els nostres actius, la nostra gastronomia, a partir d'un discurs d'abast més territorial, a vegades que no local. Sapiguem sempre que el turista o el visitant que ve a l'Escala li és igual anar a sopar a Torroella, anar a jugar a golf a Gualta, anar a veure el Museu Dalí i banyar-se a una platja d'Empúries. Per tant, hem de tenir una visió més territorial, no tan localista, probablement, i per tant això ens ha d'obligar d'alguna manera a fer un discurs conjunt a partir de territoris els que tenim bona connexió, com és el cas de Torroella.
Uh-huh. Fer territori, en definitiva, fa. Tenim trucada en aquests últims minuts de programa, trucada de Josep Carreras Entenca, el president de l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Sí. Josep, digueu, si us plau.
A veure, molt breument, perquè veig que tinc poc temps.
Hauríeu, Josep, mira, una cosa prèvia per aprofitar al màxim aquest temps. Si abaixeu el volum de la televisió, no sentirem aquest eco. I ens escolteu. Vinga, doncs, endavant.
Bueno, en primer lloc, agrair a l'Ajuntament, principalment en Víctor i totes les persones que ens han atès molt atentament des que vàrem iniciar començar el parlar d'aquest petit projecte que nosaltres demanàvem del Camp del Pilans. Al final s'ha portat a terme, ha sigut una mica ferrugós amb el temps perquè semblava que no hi arribaríem a temps, però la conseqüència és magnífica, i la revetlla que vam inaugurar particularment els del Camp del Pilans va ser un èxit però rotund, i esperem que la segona fase o la continuació d'aquesta fase que ara s'ha acabat sigui executada dintre un temps molt curt, perquè tothom ho espera. Víctor, molt agraïts a tots, tant la Junta com el Camp del Pilans, que no he sentit cap comentari que digués que això no havia quedat com havia de ser. Vinga, merci.
Entesos.
Un altre moment.
Molt bé.
Adéu-siau, a Carreras.
Doncs agrair les felicitacions que ens fa la Junta, el senyor Josep Carreras, i fer les extensives, òbviament, als serveis tècnics que han treballat, i sobretot al regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, que és el que se n'ha preocupat del dia a dia de l'execució d'aquesta obra i que s'executés dins els terminis i dins els compromisos que teníem, que era que la revetlla estigués acabada. La segona fase, doncs, saben de l'Associació del Camp del Pilans que s'hi està treballant, que l'arquitecte que ha dissenyat aquesta primera fase és el que té l'encàrrec de la segona, i per tant tot això, doncs, al llarg de l'estiu s'irà treballant, s'irà perfilant també, i veurem si a final de cap a la tardor el podem tenir i ja podrem consignar pressupostàriament per executar aquesta segona fase. I en tot cas, agraïm les felicitacions, però jo també vull traslladar una felicitació ben sincera a tota la Junta de l'Associació del Camp del Pilans, que ha reprès la seva activitat, una junta que es va formar nova no fa massa, amb persones molt vinculades al barri, i que en definitiva són els que tenen tot el mèrit tant del projecte, perquè no deixa de ser una petició d'ells, i que hi han estat també en el dia a dia, com d'aquesta gran festa que es va fer a la Revetlla, i vaig tenir ocasió de passar-hi, vaig veure més gent que els últims anys, i això és fruit de la feina que s'ha fet, segurament, òbviament, i per tant felicitar a tots els integrants de l'associació per haver reprès aquesta activitat amb tantes ganes, amb tant de compromís, i haver sigut capaç d'organitzar aquesta revetlla, que no és senzill, i portar tanta gent al Camp del Pilans, i que és un lloc molt emblemàtic quan parlem de la revetlla de Sant Joan.
Uh-huh. Un últim minut per desitjar bon estiu a en Víctor. Sé que de vacances poques, perquè l'estiu l'Escala va molt a tope, i és quan s'ha de donar més servei a tota la població que ens visita. Però una última pregunta. Ja s'ha decidit si té intenció de tornar-se a presentar de les eleccions, Víctor Puga?
No, no, començo per la segona. No, la veritat és que no, i jo vaig dir que passa l'estiu, en tot cas abans de final d'any, doncs m'acabaria de pronunciar. Per tant, aquest tema ja està contestat.
Quan i tornem a engegar, ho tornaré a preguntar.
I pel que fa a l'estiu, doncs, és el moment de recollir els fruits de la feina que s'ha fet, però no només recollir fruits, sinó també de treballar per fidelitzar tota la gent que ens ve aquí a l'escala. Per tant, hem de mostrar la nostra millor cara, els